Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. La proposta de Sumar sobre la llei d'amnistia planteja exonerar totes les accions vinculades a aconseguir la independència de Catalunya, tipificades com a infraccions penals i que han tingut lloc des de l'any 2013. Així ho publica en exclusiva el diari El Periódico, després de conèixer que la líder del partit, Yolanda Díaz, presentarà la proposta dimarts vinent a Barcelona. L'article el signen Juan Ruiz i Sara González i també detalla que la mesura de Gràcia s'ampliaria les forces i cossos de seguretat per les actuacions que van fer per impedir, entre d'altres, el referèndum d'autodeterminació. De fet, aquest és el primer moviment ferm des de Madrid per concedir una amnistia als líders independentistes. La vicepresidenta segona del govern espanyol creu que els fets del 2017 són de caire polític i que mai s'haurien d'haver judicialitzat. Són declaracions de televisió espanyola.
Nunca debimos de llegar a esta situación, porque estamos hablando de conflictos políticos. Y cuando hay conflictos políticos, solo hay una herramienta para abordarlos, que es la política y el diálogo.
I sobre aquesta llei, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, acaba de confirmar en una entrevista a Ràdio Euskadi que fa temps que hi ha esborranys sobre l'amnistia. El nacionalista basc ha afegit que l'acord entre PSOE i Junts no està tancat perquè desconeix si el paquet negociador va més enllà. Tot això, Esteban recorda que s'ha de tenir en compte els socialistes i no descarta que hi hagi una repetició electoral al mes de gener. Reconeix, però, que els de Carles Puigdemont estan disposats a arribar a un acord, malgrat les dificultats. Més qüestions. Els serveis d'inspecció de l'Ajuntament de Múrcia precinten 4 locals, 3 a la zona d'Oci de les Atalaies i Mariano Rojas, tot plegat després de l'incendi mortal d'aquest cap de setmana, on 13 persones hi van perdre la vida. La portaveu del govern, Rebeca Pérez, reconeixia aquest dijous que hi havia més locals al municipi que tenien una ordre de tancament i tot i així continuaven oberts. El govern s'ha reafirmat amb el compromís que no torni a passar un accident com el de la discoteca. I Barcelona, el Prat del Llobregat i Sitges són les 3 ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb l'índex de criminalitat més alt en el primer semestre de l'any. Així ho detalla el balanç de criminalitat que publica aquest divendres el Ministeri de l'Interior amb informació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la resta de policies. El municipi que acull l'aeroport del Prat suma 64 delictes per cada 1.000 persones, és la xifra més alta del país per davant de la capital catalana amb 54 i la localitat del Garraf amb 52. Sant Adrià de Besòs ocupa el quart lloc amb 47 delictes. En conjunt, les ciutats de la Costa Central, l'àrea metropolitana de Barcelona, la Costa Daurada i les capitals de demarcació lideren la ràtio. I un darrer apunt abans dels esports, el metro i el bus de Barcelona registren el millor mes de setembre de la seva història, amb més de 53 milions de validacions. És un 10,2% més que el mateix període de fa un any. Segons tema ben concret, en el bus s'han superat les 17 milions de validacions, un 2,9% més que el setembre del 2019, i també s'han millorat per primera vegada les xifres prepandèmia. Cop d'ull a l'actualitat esportiva amb Pol Corredoira.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ja ha fet oficial la llista de convocats pels dos propers partits de classificació per l'Eurocopa 2024. Seran els duels contra Escòcia i Noruega dels dies 12 i 15 d'octubre. Entren a la convocatòria Fran García, Sancet i Oyarzábal. Dani Olmo i Asensio, per contra, són baixa per lesió. En clau Barça tornen a la convocatòria Alejandro Valde, Ferran Torres i Lamine Yamal, que ja ha rebut l'alta mèdica després de la seva indisposició al partit contra el Porto. Pel que fa a l'actualitat de la federació, el president de la Federació Marroquina de Futbol ha dit que construirà un estadi per acollir la final del Mundial a Casablanca, xocant amb el que ahir els polítics espanyols donaven per fet. Tant Isabel Díaz Ayuso com José Luis Martínez Almeida celebraven que la final es jugaria a l'estadi Santiago Bernabéu.
Que la final del Mundial del 2030 va tenir nostra regió, nostra capital, com a escenari el Santiago Bernabéu, i crec que va ser una gran oportunitat para que Madrid vuelva a sorprender al mundo.
Creo que para Madrid, que es la capital mundial del fútbol, poder tener la final del Mundial como vamos a tener y algún otro partido es una ventana al mundo extraordinaria.
Les seus definitives es coneixeran l'any 2026. Espanya ha presentat 15 estadis, entre ells el nou Camp Nou i l'Stagefront Stadium. La llista final atorgarà 10 estadis a Espanya, 3 a Portugal i 3 al Marroc.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a l'Estel, migdia, a les dues. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana amb Núria Arròs.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplan, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Set minutets que passen de la una del migdia... Hola, Júlia.
Hola.
És que, clar, ja us han saludat, llavors no sé si saludar-vos jo a vosaltres o vosaltres a mi, eh?
Hola, clar.
Marc Andreu.
Som uns maleducats.
Joan, se t'ha ficat la veu molt aguda. Sí. Què ha passat aquí?
Què ha passat? No t'està bé que estigui jo aquí?
No, ja sembla l'Ostrell, que bé va.
Hala, ja l'ha deixat anar.
No pot evitar-ho.
Tampoc li falta raó, però... Júlia Elias.
Sabeu que jo anava amb col·le amb ell.
Sí,
sí
o no?
Clar, veure, és molt jove, l'Ostrell.
Amb el Ricard, no?
Parem màquines.
Amb el Ricard.
Ricard Ostrell, sí, sí, sí. El presentador del matí a Catalunya Ràdio.
Sí. Bueno. És un any, o sigui, un any més gran que jo.
És un any més gran que tu, és que clar...
És del 90 i jo del 91.
Parlem, això sí que és safareig.
Al meu col·le, al meu col·le.
I què?
Era molt bon tio.
Sí, clar.
Sí, ves què diràs. Ves ara què dirà la Júlia de Sabadell.
No, de veritat. Jo era més petita amb més germana al col·le.
Anava amb teva germana al col·le, què ens pots explicar? Segur que sabeu coses. Va sortir amb la teva germana.
Ai, espera.
Ai, que ha tornat el Joan.
Espera, que ha tornat Joan Trias.
Que no sé res. Jo, si voleu, us busco informació la setmana que vam parlar.
Júlia Elias, que s'ha posat més vermella que un tomàquet,
eh? Ai, que m'ha fet molta vergonya.
No, jo només tinc una pregunta. Al col·le amb Ricard Ostrell, eh?
Sí, al Montcala mola. No sé si es pot dir.
Sí.
A Mata de Pere.
Sí. I Rosa Peral, també?
No.
Val,
no.
Ja està.
Vale, ja està. Fins aquí, no?
Fins ara.
Era el delegat de la classe, Ricard Ostrell?
Pues crec que sí.
Sí, no?
Doncs segur.
Que raro.
Segur que ho era.
Escolta'm, no tenim temes de Ricard Ostrell, en aquesta nova edició de Premsa Rosa, però tenim
molts altres. No ho descartem en un futur.
A veure, a Sabadell hi ha molt marro.
Molt.
Si la Núria Rossell... Ai, la Núria Rossell. La Laura Rossell. El Ricard Ostrell hi ha molt comunicador.
El Rufián.
El Rufián. El Rufián també. És de Sabadell, també?
Jo crec que sí.
Però es presenta...
Com ho estic inventant.
A veure, ara ho buscarem, perquè, clar...
Jo crec que és de Cornellà, no?
No.
A mi em sona.
Joan Trias, que ens diu que és de Santa Coloma.
Això.
Sí, us l'hem colat.
Bé, no passa res, perquè Ricard Ostrell és de Sabadell.
No, però hi ha molta més gent de Sabadell. De Sabadell, de fet, hi ha molt comunicador.
És que Sabadell mola molt.
Sí, està bé. Escolta'm, però no comencem això, Júlia.
Jo començaria per l'entrevista de la setmana de 10 minuts. Edmundo Rosset.
Home.
Edmundo, ha tornat aquest senyor?
Ha tornat amb una entrevista bomba.
Però si té totalment passat la Rosset.
Ah! Ostres, que bo que ets, t'ho juro. Ets molt bo.
Sort que estic aquí per aportar l'humor de qualitat i intel·ligent.
Perdona, eh? Edmundo Rosset, que qui és exactament?
Era l'exnòvio de Maria Teresa Campos.
Mateix,
Maria Teresa Campos. Recordem que fa menys d'un mes, no?, que devia morir aquesta senyora.
Sí. Vols dir que ha anat a...
Ha rajat. Jo crec que tothom s'estava esperant a veure en quin moment parlaria aquest senyor. Tots ho estàvem esperant, però ha tardat molt poc.
Sí.
I creieu que ha parlat bé?
No.
Bueno, anem als titulars.
Avui podríem titular tant la teva secció com la meva la secció fosca de dol, de morts. Sí, ja comences tu també parlant de gent ja que està al clot. Molt bé. El Clot de l'Infert és un podcast molt interessant que podreu trobar a podcast a Spotify.
Ala, ja està. Ja l'ha colat.
Ja ha colat la vale. coseta. El Joan Trias també farà un podcast aviat o no?
Ah, qui sap?
Jo crec que té taules.
Un
té
bon
taules.
Podcast, que n'hi ha molts. I que
vol,
taules,
vols contractar el nostre jefe o què?
No tinc diners per contractar el Joan.
Bé, de tot plegat em podeu parlar fora de micròfons.
Soc barat,
sí.
Diu. No, però ens referim professionalment, eh? O sigui, en el...
Marc Andreu.
Ui.
Escolta'm una cosa. Edmundo Arrocet.
Edmundo Arrocet, titulars. Anem al primer. Teresa se quiso casar conmigo para dejarme una pensión.
Ah, bueno, però escolta, la deixa bé. No, és a dir, com a caritat.
No, però saps per què ho diu aquest titular? Perquè molta gent es pensa que ell va estar amb ella pels diners.
I tant.
I llavors, amb aquest titular, el que ell diu, escolteu-me, que jo no. I jo em podia haver aprofitat més d'aquesta senyora i no ho vaig fer. Les filles ho han desmentit totalment.
Ah, vale, però no es van arribar a casar.
No es van arribar a casar. Que també et dic que entre aquesta entrevista amb Exclusiva i altres que ha donat, ja ha cobrat la pensió.
Sí. Perquè van cares, aquestes entrevistes. És a dir, paguen molt o què?
Jo crec que abans es pagava molt més que el que es paga ara. Jo no ho sé, el que li han pagat, però abans es pagava molt més que
però
es pagava ara.
Però que era una entrevista que li podrien haver pagat a Lectures.
Sí.
No?
Sí, perquè 10 minuts potser és la que té menys pressupost.
Sí, però aquí això sona a que hi ha hagut un respecte, no? Hi ha hagut una línia.
Pot ser. Que
ha dit Lectures. Jo d'aquí no passo. O sigui, és la Campos.
Lectures treballa molt amb Tere Campos i suposo que no...
És la Campos i els tancos que volen.
Exacte. És que fa menys d'un mes.
Fa molt poquet.
Coses que ha dit, que les seves filles, tant la Tere com la Carmen Borrego, durant els 6 anys que van estar visquent junts, quinaven molt poc. Elles sempre diuen, no, quinaven, que es cuidaven molt de la seva mare, doncs Bigote diu que no. De fet, diu que la Tere li va anar com 10 cops i que la Carmen no va arribar ni a 5.
Home, només el reality ja ho necessitaven. Quan van fer el reality de la fàbrica de la tele, de les Campos...
Sí, ja que van anar a Nova York.
Més de 5, sí, ja hi havia més de 5 cites allí, o sigui, miente.
Al final, jo crec que Bigote el que va sempre, des del principi de la relació, és en contra de les filles.
Sí,
sempre.
Ho ha fet, sí.
També,
és així.
Sí, ja veurem, però... Què més ens diu? Ens diu que ell ho pagava tot?
No m'ho crec,
jo tampoc, és impossible.
No.
És impossible que ho pagui tot.
Per molt que en una relació una persona tingui molts diners, és impossible que ho paguis gairebé tot, no? Jo crec que era 50-50.
El que sí que es reconeix a l'entrevista és que el Bigote li va deixar 50.000 euros a la Maria Teresa Campos, i això sí que diuen que sí que és veritat, perquè us doneu compte lo malament que estava de diners aquesta senyora després d'estar tants anys treballant.
És un tema.
També van explicar que es creia en aquesta casa que tenia com 1.000 metres quadrats, les exigències d'Edmundo, eh? Va arribar un moment doncs, que no hi havia tants diners i doncs, no es podia posar la calefacció a totes les habitacions d'aquella casa. Mm-hmm. Però Mundo va exigir a Maria Teresa Campos que volia la piscina climatitzada, la volia calenta. Mm-hmm. Perquè veiéssiu quin tipus de persona, llavors diu que ho pagava tot.
Sí.
Es va aprofitar d'aquesta senyora. O els dos es van aprofitar. Perquè
podria
al final,
ser, mútuament.
També ella pues, va, no tenia companyia, el cuidava. Mm-hmm. De fet, un dels titulars d'ell, diu, si ho tinc per aquí, diu no solo fue un cuidador nocturno, cuidador nocturno, quan parles de la relació...
Aquest concepte, escolta'm.
És el titular, eh? Molt lleig.
Quin és?
Cuidador nocturno, escolta'm.
No solo fui un cuidador nocturno.
Bueno, diuen que al principi de la relació sí que va haver-hi com més màgia,
sí.
I llavors al final ja no. Al final és un dels motius pels quals ho van deixar. Ell era molt més jove, ell volia viatjar, volia fer coses, i al final, pues, per l'edat de la senyora, no podia seguir-li el ritme.
Però aquest home ja sabia on es posava, no? Vull dir...
Ja, mira, voleu que... El que penso de veritat,
sí,
jo
tant,
crec
sempre.
Que ell s'hi va posar, i com va veure que no tenia un duro...
Ja està.
Molt d'acord. Tu doncs penses el mateix,
de veritat,
que Andreu.
I com va dir, això em costarà diners... Li va enviar un WhatsApp,
ja està.
Perquè recordem que la va deixar per WhatsApp
sí.
I va marxar.
Mira si
que lleig, deixar per WhatsApp.
No,
això
que
no s'hauria de fer
diu,
mai.
Diuen que estaven a Màlaga, que ella va anar corrents a buscar-lo a l'AVE. Pobre senyora.
Ai, pobreta.
Amb tot el que ha sigut aquesta senyora.
Responsabilitat afectiva, eh? Sisplau.
Menys d'un mes i portada de 10 minuts.
Cal dir que la Campos també, o sigui, jo crec que tothom, o sigui, t'estava posant en un parany.
Sí,
que
ho sabia.
Sí.
Ah, no, no.
Ho sabia, i menys ella, però a vegades l'amor...
Jo crec que ella estava molt enamorada, eh?
Sí.
I, de fet, jo crec que la ruptura, la Maria Teresa Campos la va deixar, la va deixar cau.
Sí.
Però, bueno, l'amor.
L'amor.
Però aquesta setmana tenim moltes parelles noves.
Sí, m'agrada això, m'agrada.
Amor.
Vinga, som-hi.
Anem amb la Mario Casas. Mario Casas no està solter. Mario Casas ens té nòvia.
Ai, ja pensava que tenia nòvia.
Aquesta no la sabia.
Sí, Mario Casas.
A veure,
us explico, si voleu.
Sí, explico.
És Eiza González.
ara l'estic
que és una
buscant,
actriu mexicana de 36 anys, guapíssima, que ara està moltíssim de moda als Estats Units. És com...
Issa? Perquè...
Eissa.
Eissa.
Sí, González. Sí, sí, sí. Pues ara, el que us deia, està en auge als Estats Units.
Home, és guapíssima.
És guapíssima, és molt superguapa. I a dir que està fent pel·lícules, Fast and Furious, diverses. És com, saps quan una latina comença als Estats Units i la comencen a promocionar?
Sí.
Pues està en aquest, com una nena d'armes.
Ja. Yeah.
Saps que fa com 2 anys ho feia tot? Pues aquesta noia està així.
I porta molt de temps.
No ho sabem. No ho sabem el que porten, però el que sabem és que fa 2 caps de setmana els van pillar a Roma.
Oh.
Estaven els dos allà. I aquest cap de setmana sabem, hem confirmat que han estat a Cantàbria. I l'amor és de veritat perquè s'han fet un tatuatge.
Home, això vol dir que ja porten un temps, eh? Sí. Si s'han fet un tatuatge.
El tatuatge és garantia de seguretat.
No, i sabeu el tatuatge? Heu vist, suposo, 3 metres sobre el cielo, no?
Sí,
sabeu
i tant.
Sabeu que es tatua H del protagonista, de la,
sí,
la primera Nissan.
Sí, sí.
Pues han tatuat les inicials. Ell s'ha tatuat la M i suposo que Mario pues, s'ha tatuat la... La E.
Home, això vol dir que la cosa és sèria.
La E, és més complicat, la E, perquè si tallen, a què
com,
dius
com
la E?
Com l'Aitana, no?, que es va tatuar la M.
La M, de, bueno, però la M pot ser mama, i dius, mira,
home,
li dono una
altra. Ben trobat, ben trobat.
E?
E? No sé. Hauríem de buscar-ho.
En canvi, ella es ficarà M.
Ja.
Llavors, depèn
és
de
més,
quin
és
tatuatge, també podem valorar el grau de compromís que
sí,
hi ha.
Sí, és veritat. És petit.
Clar, és petit.
I M.
I una inicial, MEC. El que la E, ell ho té una mica difícil. Per tant, arribo a la conclusió que ell l'estima més que ella a ell.
Sí? És la conclusió.
Ella.
Sí, perquè ell s'ha ficat una E, que és molt complicat de després excusar. O sigui, de substituir.
De substituir.
Perquè la Mario Casas té 2 germans, no? O 3? 3,
no,
3.
4.
4.
Uau, 4 més sucis en total.
L'Òscar,
Òscar
Casas. Òscar Casas, la Sheila.
Anava a dir que la seva germana no comences el seu nom paret amb ell.
No,
i
la
Sheila
ja té un de petit.
En té un
sí,
de més
també,
petit, no?
Molt petit. Que es diu, no sé si és Marcos, que és com Roset. Que aquell que no són de la mateixa mare o del mateix pare.
Ah, val.
Crec que són els 3 grans,
val,
són com de pare i mare, i que sí. El petit, no sé si és de mare o de pare.
A mi em surt que té un germà que es diu Christian Casas.
Pues
també.
És el petit, aquest.
Déu-n'hi-do.
O no, potser n'hi ha un altre més gran.
Però la cosa és...
Potser són 25 i no
la
ho sabíem.
La cosa és... Sí.
Sí, sí, té un germà que es diu Christian Casas i, de fet, s'assembla moltíssim a l'Òscar, també.
Clar, ostres, que
s'assembla
fort.
Molt.
Ah, doncs el Christian no el teníem localitzat.
Clar, aquí tinc tota la
família. No el teníem localitzat, sí, sí. El Christian.
Llavors, Mario Casas i...
Mario Casas el tenim enamorat. Llavors, també tenim la superinfluència Rocío Gosorno, que ens confirma,
sí?
Que té nòvio.
Ah.
Molt pesada, ha estat 3 mesos.
Molt pesada, ha estat.
No, perquè...
Calla't ja, aquesta
tothom...
senyora que es
no,
calli.
No, perquè, saps, quan tothom sabia que tenia una relació,
sí.
I era com, ho pots dir ja?
Sí.
Ja.
No passa res, saps? Digue-ho ja, pues, finalment ho ha confirmat. És el model Javi Lorcerana.
Que es fa un tatuatge, ja veràs, perquè si li ha costat tant dir-ho.
Bueno, jo
no
també...
No ho té clar.
Diuen que, bueno, potser vol ser influencer, aquest senyor.
Ah.
A veure, és guapíssim, eh? La veritat. I és ex de la Maria José Suárez, saps?
Sí, tant.
Miss Espanya.
Ah, però aquesta senyora és una senyora gran, eh? I a la Maria José Suárez, no?
Bueno,
la Suárez.
40 anys, deuen tenir.
Però aquesta que també té 40
anys, sí.
Com va? Ah, vale,
sí,
vale, vale,
no,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Jo sé quan ja parleu d'influencers ja penso que són potser menys de 30 anys.
Bueno, ella té 2 fills.
Com es diu aquesta...
Rocío Sorno, ella es diu.
Rocío Sorno. Mm.
Que aquesta senyora es va casar amb un de Vox.
Ui.
Es va separar, menys mal.
Sí.
Millor,
Rocío Osorno té 35 anys.
Osorno.
35.
35.
No, Bochorno no.
Bochorno.
Rocío Bochorno.
quantes parelles?
Quantes parelles, ens agradamos. I de una altra reconciliació, Risto Mejide amb Natàlia...
Ara sí.
Amb Natàlia.
Estic perdent, amb aquest
ara
colabrot.
Sí.
Uau, vaig molt perdut, jo, eh?
Natàlia al marxa.
Sí.
Unes...
Sí, home, aquella noia que és farmacèutica.
No, mira,
m'ho
he apuntat.
Ara tampoc.
No, sí que és farmacèutica. Ah. M'he apuntat tota la descripció, que m'ha fet molta gràcia.
Va, escolta.
O sigui, amb la Lavaggia, aquesta noia.
Tota la descripció que té el seu Instagram. Esteu preparats o no?
Va,
té
Marc, escolta.
Farmacèutica, nutricionista, ortopeda, tatuadora, conservatori professional de música, dibujante, cinèfila, bibliòfila i fotomodel.
Escolta'm, sí. Faré una cosa.
Sí. Clar, normal que tingui un ull a cada capital. Vull dir, tant estudiar...
Marc,
no.
És moltes coses, la
clar.
Noia, no?
Sí, sí.
I ara també... Promesa de Risto Mejide.
No m'ho puc creure.
Ah, no, en ell. Rodillazo. Sí. Rodillazo Granada.
Però escolta'm, si aquests no porten tant i s'ho han deixat i han tornat,
ah,
i s'ho han deixat i han tornat...
Quants cops s'ha de casar, el Risto? Quants cops has de comprovar que el compromís, que la promesa i casar-te no acaba...
I també podem parlar que ella té 20... 3 anys.
Ah, sí. Aquesta és l'altra, no?
És una mica estil Laura Escanes, sí, no? Sí, repeteix sí, la història.
Sí, sí, sí. Però bueno, aquests van començar, jo crec que fa menys d'un any, sí, menys d'un any, ho van deixar-ho, van tornar, van estar junts uh-huh, a la boda de Edurne de Gea Menorca, sí, però quan van tornar de la boda, per lo que sabíem, ho havien tornat a deixar, però ara sembla que han tornat. De fet, han passat el cap de setmana junts a Granada i ha sigut allà on Risto li ha regalat un anell de la joieria Suárez, atenció, 7.290 euros.
I tant que sí.
Per lo que diuen ella, no el porta perquè diu que creu que encara no està preparada per casar-se.
Ah, és a dir, que li ha dit que no?
Sí, però aún no.
Ui, va.
No, no,
mira,
aquesta relació...
Mira, inclús el tècnic de so diu no.
No. No.
Esto no.
No, no, esto José...
No. Esto no está nada.
Però bueno, se'ls ha gastat, Risto?
Sí, això, a veure, si se'ls gasta vol dir que realment està enamorat, no? O que li sobren tant que li és igual, és que no entenc.
No sé, o per tenir-la allà... Il·lusionada, no? Sí. No sé.
Per cert, que lligada. parlàvem sí, de Risto Mejide, l'altre dia va ser l'aniversari de la seva filla que sí, té amb Laura Escanes, la Roma, que va fer 4 anys ja, eh? Mm.
Com passa el
4
temps?
4 anys. Passa ràpid el temps.
L'imperi romà de Risto Mejide és la seva filla, no?
No, hi ha Julio. Bueno, mira, Julio i Roma, no?
Julio i Roma, claro.
Clar, clar, clar.
Com es diu aquesta nòvia?
A Natàlia.
Natàlia.
Sí,
Natàlia.
I és d'aquí, és de Barcelona?
No, és de València.
És de València.
És valenciana, és valenciana.
Que se l'ha vist poc, eh, a la Natàlia.
Sí, se l'ha vist poc. Ella diu que ella no vol formar part del món ni de les redes socials. Però bueno, també quan va començar el tenia privat i ara el té públic i deu tenir 40 o 50.000 seguidors.
Ja s'ha canviat l'Instagram, no?
No és culpa seva, és que...
Exacte.
Escolta'm una cosa. Fa un moment parlaves de l'Edurne.
Edurne?
Edurne, que ens vas explicar fa unes setmanes que hi havia... que suposadament en De Gea, es diu De Gea, sí, el seu marit l'havia enganyat. Se sap alguna cosa més? Perquè aquesta res, història a mi em té molt...
Res de res. Res de res.
No, és que l'Edurne no se me l'enganya, sisplau.
No, és que l'Edurne què fa amb el De Gea?
Ja ho va, també ho vas dir, tu també hi eres aquell dia.
És que és un tema que és cíclic. O sigui, que
però
que
porten anys, eh?
Porten molt. Sí, i tenen una filla també. Sí. Sí, sí, sí.
Però es veuen, s'han de veure poc, no? Clar.
Bueno, ara no, ara ella viu aquí, jo crec. Ella no juga al Manchester.
Ah, ja no?
Però bueno, han estat molts anys, ella visquent aquí a Madrid i ell vivint a...
És amor, de veritat. O sigui, és amor, amor.
Ho ha de ser, perquè ella tampoc no té cap necessitat.
Home, ella.
No, i que ella...
Tindran pretendents dels que vulgui.
Sí. No, i que ella és una noia que ha continuat treballant. Ella podia haver dit, saps què, doncs me'n vaig a Manchester, tinc fills, i era res, com moltes presentadores... Hi ha molts exemples que han passat quan s'han ajuntat amb futbolistes, i ella no. Ella s'ho ha currat de Got Talent des del primer dia. Crec que és la... Totes les temporades,
potser tenen,
no?
Potser tenen una relació oberta i, escolta, i flueixen, saps què vull dir?
No ho sabrem mai.
No.
Tot és com en els mons dels futbolistes sempre diem que tenen relacions obertes, però no ho sabem mai.
Sí, clar, la cosa és que l'altra persona sàpiga que la relació
exacte,
és oberta.
Que els dos estiguin.
No, que no només sigui d'una part.
Sí, sí.
I parlant de futbolistes, així...
Ahà, lligadet.
Així, lligadet.
Ho has lligat.
Tenim a la nova docusèrie dels
sí,
Beckham.
Oh, és veritat que s'ha estrenat a Netflix.
Sí, el dimecres, el dimecres es va estrenar a Netflix. De fet, n'hem parlat avui a 3:15 de 9 del matí. Però sí, de 3:15 de 9 ara, segur que tenim nous oients. Molt bé, no?, aquesta docusèrie.
Molt bé, molt bé. És que jo crec que els Beckham estan en un moment molt bo de la seva vida, eh?
Però també una altra parella ja... que costa de creure, o no?
No sé què dir-te, que... eh?
Jo al principi estic totalment d'acord, i més, ella ho explica tota la seva etapa a Madrid, que Victoria... Bueno, anem a explicar-ho,
sí,
no?
Sí, va, som-hi.
Recordem, David Beckham ve a Madrid i Victoria explica que ella no volia, no volia que ell visqués a Madrid perquè no volia, no li agradava, es volia quedar a Manchester. I el que van fer el primer any va ser que ella, amb els dos nens, perquè en aquella època només en tenien dos, es van quedar a viure a Anglaterra i Beckham a Madrid. I Beckham se sentia molt sol. I qui apareix a la vida de David Beckham? Rebecca Luz. Mm-hmm. Ens en recordem d'ella?
No, la vaig a buscar.
Va participar a Supervivientes, jo me'n recordo molt d'ella. Que era la seva assistenta personal. Era com una persona que l'ajudava a integrar-se, perquè Beckham no parlava res d'espanyol, ella parlava anglès, i els va ajudar a integrar-se.
Diuen, no?
I recordeu, una portada del Daily Mirror, de quina era la portada? Era un diari anglès, portada dient, doncs, com descobrint la relació que tenien David Beckham i Rebecca Luz. I finalment, en aquesta docusèrie, Victoria explica tot el que els va passar durant aquells anys. Wow. Mai parlen d'ella, no es parla d'infidelitat, però a la sèrie es dona per entendre que és d'aquest tema i ella explica que ho va passar molt malament.
Sí, que
va ser la seva pitjor època, que van ser molt infeliços, que el seu matrimoni feia aigües, però que els dos van decidir lluitar per ell i al final pues, es veu que estan superfeliços, però ella ho explica que aquí a Madrid ho va passar molt malament, va ser la seva pitjor època, i que per això molta gent deia que odiava Madrid. I ella explica que ella no odiava Espanya ni Madrid. I que la famosa frase de España huele a ajo, que no la va dir. Parla d'aquesta frase en el documental i diu que no la va dir. Però el que està clar, que Victoria Beckham a Madrid no va estar bé, no. I ja se li veia.
Home, hi van ser 4 anys, no? Des del...
O més, potser. Van estar molt...
Sí, des del 2003 que va fitxar pel Madrid.
Sí. Doncs ara... I el 2007 crec que va marxar als Galaxy. Ja. Uh-huh. Jo crec que quan se'n van anar a Los Angeles, a Victoria Beckham se li va obrir un món.
I tant, i tant.
I de fet, si ens hi fixem, és quan ella comença la seva, com a, la seva vida laboral de moda, uh-huh. I ara la seva marca és molt famosa, que desfila a tots els fashion weeks de Madrid.
O sigui, ara és dissenyadora, diguéssim, no?
Però fa molt temps, i li va molt bé, té una marca molt bona, Que no és d'aquestes que... No, que és mujer allò. De futbolista que fa 4 pijames.
Exacte. No. Té molta classe, molta... Victoria Beckham.
He de dir que estic veient aquí què se n'ha fet de la Jessica Luz, aquesta.
Sí, Rebeca Luz.
No em queden avui els noms. Rebeca Luz té una granja a Noruega, ara.
Una granja?
Una granja. Està casada i té 2 fills. I va decidir canviar de vida. I té, també és professora de ioga, amant de la naturaleza, massagista i professional de la salut.
Ah, carai.
Ha canviat. Va entrenar molt amb el Beckham.
Sí, diu que era...
Grangera.
Bueno, de fet, ella explica que el Beckham mai la va denunciar. I ella va explicar-ho tot,
El Beckham mai la va denunciar, però ella va cobrar 388.000 euros per explicar tot l'afer amb el Beckham,
Doncs clar, tu cobres això i ja te'n vas a Noruega, allà a criar pollastres...
Que totalment, clar, és que... No, normal.
Sí, i voleu una curiositat que també el documental que em sembla molt curiosa? Quan estaven a Madrid, la Victoria va programar el seu tercer part del seu fill Cruz i li va dir al seu marit, mira, el dilluns fem la cesària, et va bé? I el David va dir, no, és que tinc una sessió de fotos amb Jennifer López i amb Beyoncé i no em va bé. Oh. És fort o no? Això ho explica, no s'ho juro.
Amb normalitat, no?
Sí, llavors David va anul·lar la sessió de fotos.
Home,
i va anar al parc de la seva
gràcies,
dona.
Gràcies,
No, perquè li va dir, bueno, si la cesària la pots fer el dimarts. Clar. Va millor
per agenda,
Per agenda li podria dir, Victoria Carillo, també pots anar a naturar, pots intentar no anar amb cesària, però clar, evidentment, aquell cos. I després de 3 fills, o 4...
Sí. Sí, era el tercer i ara té la nena.
I ara té 4. És evident que aquí hi ha postoperatori, posen tot a lloc i palante. Perquè si no... Bueno, i que deu menjar un pèsol al dia. La Beckham.
Un pèsol,
Un pèsol.
Molt. Molt no té pinta a menjar.
No.
Però bueno, jo els veig molt bé ara,
Sí.
I ara estan xupipàndia amb família Messi, Antonella...
Oh. Ah.
Estan tots allà a Miami.
Grans converses.
Oi? Bueno, Messi no parla anglès.
Ah, doncs pues mira.
Només amb intel·ligència artificial.
I el que parla en castellà tampoc és molt interessant. Vull dir...
Sort que juga bé, no?
Clar, sort que encara jugué bé.
Escolta'm, el que està clar és que ara els Beckham estan bé.
Sí,
o això
jo crec
sembla,
que sí.
Amb el documental sembla que sí.
Sí.
Què explicaran aquell documental?
No, mira, no. Però hi ha un moment que s'ha fet molt viral el documental que la Victoria Beckham està dient que la seva família, tant la seva com la d'en David Beckham, eren persones de classe treballadora.
Ah, sí.
I en aquest moment surt en Beckham d'una porta, només se li veu el cap i diu, di la veritat. Bueno, en anglès
sí,
li diu, digues la veritat. I després... I per què deia tot això?
Sí, di la veritat. No, perquè dius que si...
Que estan bé.
Més que estan bé si diu coses dolentes o no el documental, que només diu coses
això.
Bones.
No, jo crec que se'ls veu molt naturals, no?
Sí.
Al final com són
també
ells.
Expliquen com es van conèixer...
Sí.
La Victoria diu que va... O sigui, que ja s'havien allò vist, i van anar a un partit i diu que tots els jugadors estaven com al bar allà fent una copeta i el David estava com parlant amb la seva família i que va fer com el clic de dir és diferent, que llavors no, com tots els jugadors, però bueno, queda maco explicar-ho. Queda maco.
Escolteu-me, també avui, Juli, hem de parlar de l'Aitana, que ha tingut crítiques fortes.
Té molt complicat,
pobreta.
No?
No, bueno, ens el compliquem, crec, naltres.
Sí.
I jo crec que no hi ha tema.
Jo crec que el tema de l'Aitana és tan fàcil com... És el seu concert i ella fa el que vol. A partir d'aquí...
Sí, el que ha passat és que... ha començat la seva nova gira, el Fatur.
Mm-hmm.
Va fer un concert a València i la van començar a criticar perquè la manera de ballar i de moure sobre l'escenari no era apta per nens, no?
Exacte.
Per fer un resum ràpid.
Resum ràpid.
Jo no estic d'acord amb aquestes crítiques.
tu?
És que si vols canviar, llavors, o sigui, si tu vols projectar la teva carrera cap a un altre públic, en quin moment fas la transició?
No, has de fer.
L'has de fer en algun
moment. I saps
moment,
que fas el que fas i hi haurà crítiques.
Si arrastres, si arrastres el públic anterior, doncs, francament, crec que hi ha coses pitjors que es poden veure. I mateix, del documental que abans parlava, la sèrie documental de TV3, de Generació Porno, poden accedir a coses més greus que el que fa ella en un context artístic de ball, i que el ball sigui eròtic no té per què traumar ni canviar ni passar res perquè ho vegi un nen. Vull dir, és que, bueno, per mi és ingenu. Sí, internet està plagat de coses molt pitjors que aquestes.
Però sí que és
que ens estiguem posant en un tema com aquest, en un context d'un concert...
No, i Caetana ha canviat.
Sí, ja està, què de fer?
O sigui, els pares que porten les seves filles a veure el concert d'Aitana ja saben que no és l'Aitana de fa 5 anys d'Operació en Triunfo. L'Aitana ja ha canviat la seva manera de vestir, la seva manera de maquillar-se, el pentinat...
De parlar,
La lletra de les seves cançons. Llavors, què s'esperaven? Vale, que són escenes explícites, ho són. Però... No passa res.
Tota la vida hi ha hagut escenes explícites, o sigui...
No, és que al final un concert és un show, llavors...
No, i què és el seu concert? T'has
que estigui quieta cantant. Exacte.
Ho ha de ficar un mínim d'edat. Hauria de ficar un mínim d'edat als concerts i dir no podreu venir a partir només als 18 anys.
En alguns concerts pot ser que passi de reggaeton o així, o no?
No sé si hi ha mínims d'edats en concerts.
No
jo
sé.
Crec que ho has d'assumir com a pare, si ets el responsable.
Clar, tu com a... Perquè per entrar els menors, òbviament, han d'anar acompanyats dels seus pares. Llavors, els seus pares accepten i ja sabien el que anaven a veure.
Sí.
Llavors no et posis les mans al cap.
No, completament.
Bueno, o si no, jo si fos la teva diria, soc la nova Aitana. Si el següent dius, si no vols venir, no vinguis, però soc així. Ara soc el que jo venc. No em quedaré amb la nena Disney. Però quants artistes ho han fet, això?
Sí.
Moltíssims. Okay. A Miley Cyrus. Que llavors ja veurem on torna, perquè jo també crec que hem de preguntar-nos, aquesta és la verdadera Aitana? Aitana és així? O algú li ha dit que ha de ser així.
Perquè
jo no ho tinc clar. Per mi aniria més aquí la crítica de... Aquesta és l'Aitana. Ella se sent bé. És així o no?
Sí. Potser a mi m'interessa bastant més aquest debat.
Perquè...
Simplement
està experimentant.
No, i si fer un canvi com a artista sempre ha de passar per la sexualització del teu cos, no?
És a dir, això passa molt.
Assumim que ella ha de trencar amb un públic infantil i sempre s'ha de sexualitzar. En canvi, un home potser no s'hauria de sexualitzar per passar a fer un canvi, no? Qualsevol artista que hagi...
No.
No? I l'Abraham Mateo, que té aquella veu molt aguda, tampoc s'ha hagut de sexualitzar per haver de mostrar-se més adult. En canvi, una noia sempre ha de passar per aquí.
Llavors, sí, té que tenir molts casos.
Valorar per què has de fer això. La Miley, fins on havia de tocar...
Bueno, es va penjar d'una bola desviada.
Sí, i sortia contínuament traient la llengua, no?
Exacte, com...
S'havia d'embrutar, havia de...
Però perquè venim d'imatges molt càndides de Disney, i jo crec que arriba un punt que aquestes artistes volen trencar amb això, i la manera de trencar-ho és així.
Sí, però és trist que sempre passi per la sexualització. Hi ha moltes formes de... Pots cantar coses més adultes, pots... No ho sé... perquè sempre has de passar per això per trencar, no? I dir, ei, sóc una dona adulta. És veritat que el sexe és molt important. O sigui, és el despertar, no? És empoderar-te. Però en el món de l'estètica sembla que només l'empoderament passi per acostar-te a la sexualització.
Sí,
no pots empoderar amb altres coses, no? Segurament no se'ls acudiria mai posicionar-se políticament, per exemple, que també és una cosa molt política,
molt
és
adulta,
a dir, molt d'adult.
Totalment.
No? Assumir un criteri polític i dir, doncs mira, em posiciono i sóc de dretes o sóc d'esquerres o no suporto aquest o aquell altre. No ho faran mai.
No, mai.
M'he de genollar, ficar-me curta i estar sobre un ballarí. Que em sembla fantàstic el que vulgui fer, però és reflexionem-hi.
Sí. A tot això, Aitana s'ha pronunciat.
Sí... Sí, però crec que aquestes... Jo les he llegit, no sé si són d'ara,
No?
Jo crec que són d'una entrevista d'aquesta setmana que ha fet de promoció i algú les ha rescatat. Però jo crec que Aitana no s'ha pronunciat.
No?
Crec.
S'han pronunciat altres artistes, han preguntat pel tema. Al final, o sigui, la discoteca estarà encantada.
Demà és dia 7, demà té concert a Màlaga. A veure què tal. Crec que tothom estarà pendent. També com a promoció, fantàstica.
Sí, clar. I tant, i tant.
Un altre cop en el producte, no?
Que la Patricia Pardo, no, potser de les declaracions més polèmiques sobre aquest tema, és la Patricia Pardo, la presentadora de Volver a ver? Vamos a ver?
Volver a la Cristina...
La mòmia del Cristian Galvez.
Sí, exacte.
La Patricia Pardo, ha dit Cristina?
Patricia Pardo, has dit.
Va dir que els valldetanes hipersexualitzaven els infants, o... No?
És hipersexualització de la infància.
Són declaracions dures, no crec.
La meva, com si fos aquesta senyora la de Marigela Verde.
Sí, exacte.
O una imatge del Super 3.
Sí, sí.
Per favor, que l'Aitana ha sortit i a OT ja feia actuacions.
De fet, l'animaven a empoderar-se com a dona i a rebentar l'escenari. És que forma part del show.
Però també deia l'importància de declaracions d'aquesta senyora que ha decidit dir això i ja està. Però hi ha hagut molt debat, sobretot en xarxes socials. Moltíssim, moltíssim, moltíssim.
La Lu Lorenzo.
I mares...
Sí, hi ha moltes mares, però que han sortit a la defensa de l'Aitana.
Sí.
Dient que al final l'Aitana no canta pels nens.
Exacte.
Una mare va dir això, que es va fer completament viral a TikTok.
És que l'Aitana no canta...
Analitzes les lletres d'ara, no canta pels nens.
No.
És pels nens de 6 anys o 7. L'únic que... Jo crec que l'Aitana ha decidit que no vol aquest públic.
I és molt lícit, també. Al final és la seva carrera professional.
Ho han decidit per ella.
Tot i que sí que és veritat que... És a dir, l'Aitana vindria a ser l'exemple d'un producte molt ben pensat. No és casual que totes les cançons estiguin parlant sobre el desamor i sobre banyes i sobre altres coses que li han passat amb l'antic nòvio i tal, quan ella no és compositora. O sigui, li estan escrivint aquests temes.
Sí, sí.
Perquè vagi cap aquí i tot forma part d'una estratègia. Llavors, bueno, doncs mira, tot suma. La qüestió és que ella s'hi senti còmoda. A mi el que no m'agradaria és que...
Jo tinc la sensació que no, eh?
Ja, que no s'hi està quedant
còmoda. Potser d'aquí un any, no? Sí, però jo tinc la sensació que no. Potser s'hi trobarà, però tinc aquesta sensació. Però a partir d'aquí jo sóc de les que pensa que faci el que li doni la gana.
I tant que sí. Encara segueix amb Sebastián Yatra, per això.
Sí, estaven a Miami. Aquesta setmana ha fet un viatge express a Miami.
Que a tot això m'estava deixant una cosa molt important. Sebastián Yatra i Aitana fa cosa de... un mes i mig, van estar al mercat de Targa.
Oh,
sí.
Home!
Els vas veure?
Tenim foto?
Una meravella. Sí, hi ha foto.
Ah, molt bé.
Podries compartir aquesta fotografia?
Va ser una meravella, o sigui, va ser una sorpresa absoluta. O sigui, el mercat dels dilluns, el de les parades, de cop apareixen allí. Van anar
a
dinar, no se sap el que van comprar, però van anar a dinar en un restaurant, es van fer fotos amb aquella gent i després va estar envoltant-la per allà. Creiem que era de camí al concert que tenia, crec, al Yatra, a Madrid. Doncs una setmana després, la que apareix al mercat de Targa en dilluns és Lola Índigo. Sí, va ser molt boig tot. No en tenia.
Hem d'anar a fer guàrdia allà a veure què passa.
Passava, clar. I, ja està, i els, clar, els enganxen junts allà. Que jo m'imagino, és fantasia, jo m'imagino negociant calces a 5 euros o 3 euros l'Aitana.
Fantasia pura.
És que és fantasia pura. I clar, jo, Sebastián Yatra, estic absolutament enamorat.
Ja, ho vas dir un dia, eh?
És que crec que també...
És del teu equip.
Això no ho sé. Sí.
En fi.
Però bé, són mejores best friends.
Bueno, ja veurem demà el concert a Màlaga, sí. Perquè segur que tothom està pendent.
Poden passar dues coses. Que s'acabi aquí a la polèmica,
sí,
que no se'n parli més perquè
no
s'ha explotat prou, o que continuï.
Jo crec que
vagin parlant.
Jo crec que en ella li beneficia.
Si no, la faran parlar.
Escolteu-me, 2 minutets i us he de despedir.
Ostres!
Per molta pena que em faci.
2 minuts.
Però hi ha un altre tema encara que vull que toquem, que és Marta Lozano embarassada. Parlem-ne d'això.
Marta Lozano embarassada, influencer. I vas veure ahir la festa de Glowfield?
Sí.
Marta Lozano.
Un nom molt estrany.
Glowfilter, o
sigui, sí.
De productes... Pues sí, està embarassada, ho anunciava, està de 3 mesos. De cop, ha estat fatal els 3 primers mesos.
Sí.
Encara no estaven si és un nen o una nena. I aquí una mica de safreig. Seria la seva amiga, la Teresa Andrés, que ho hauria filtrat a la premsa. I es van veure com obligats a explicar-ho i a penjar-ho un vídeo fa 2 o 3 dies, perquè jo tinc la teoria que crec que volia anunciar la festa d'ahir. Saps com la Pedroche, que volia anunciar l'embaràs a les campanades i al final es va filtrar i va ser portada a lectura?
Sí.
Pues jo crec que l'embaràs de Marta Lozano el volia anunciar ahir a la seva festa de la seva marca, però la premsa anava ple i al final ho van tenir que anunciar ràpidament.
Però corre el rumor... Digues.
D'on surt aquesta noia?
Marta Lozano és...
influencer valenciano.
Sí, influencer.
Ja està, no? És influencer.
Sí, és del grupet de la Maria Pombo, que en parlem molt.
Primera notícia d'aquesta noia, però ja està, perdoneu.
Teresa Andrés.
Correcte. Llavors, ahir com ens deies, i va fer un evento d'aquests por lo grande per promocionar una crema, no?
Bueno, ella té una marca de cosmètics,
sí.
I llavors cada any fan, bueno, cada any, crec que és la segona festa que fan, tampoc potser l'any que ve no n'hi ha, i van fer una festa a Madrid, Dress Code Ascot. Les carreres de cavalls d'Anglaterra.
Ah, em sembla que a dir asco.
No, també, asco. Una miqueta també, perquè s'ha comentat
aquest dress code. Molt. Perquè, a veure, era un dress code molt difícil, això per començar, molt difícil. A part, sabeu què els hi va passar? Ahir a Madrid estaven a 34 graus a la sombra,
anaven
totes d'hivern, ja. Jo crec que es van anar desmaiant. De veritat, us ho dic.
Però quin era, quin era el dress code?
O sigui, ascot. És les carreres de cavalls.
Sí,
típics.
He vist la foto.
Amb les pameles.
Sí, exacte.
Sí, home,
els homes amb tratge.
És una fantasia de dress code, també us ho diré.
A mi no m'agrada gens, eh?
Per ell és més que per ells, potser. És més lluï... Jo aquestes pameles me les posaria cada dia.
Sí. El problema d'això és que la línia entre anar disfressat i anar ben vestit, quan ets animat, és molt difícil. Mm-hmm. Perquè, sí, a veure, és un dress code molt difícil.
I bueno, tant. És un dress code bastant de boda andalusa, que allí ràpid es pameles.
Sí,
és un dress code de boda. Mm.
Sí.
Vull dir que et pots lluir, pots estar molt guapa.
He llegit per això... No, he llegit no. I ara ho explicaré. Ho vaig veure del teu TikTok, Julia Elias, aquí una fidel seguidora, que va costar entre els convidats escollir un outfit que s'adequés.
Va costar moltíssim, perquè al final és un outfit molt difícil, que jo crec que la Marta Lozano s'hi sent molt còmoda, perquè al final ella... És un vestimenta que l'ha portat en esdeveniments o a casaments, però una Laura Escanes o una Marta Díaz, que són d'aquesta generació que no s'han portat un vestit d'aquests, molt difícil. I jo les veia, i pobres, ho van intentar. Però semblava que anessin desfressades.
Sí.
Ho van intentar. Jo soc de les que pensa que quan vaig començar a mirar els looks dic, ja veuràs, i bueno... Ho van salvar-ho.
Potser la que pitjor es va adaptar va ser la Violeta Magrinyan, no?
Bueno,
va passar. La gana,
I de fet, ella ho ha dit, eh?
Sí.
Ho va dir. Diu, sé que anava al dress code, però tenia calor, estic embarassada i m'és igual.
No,
clar. Però també et dic, tia, bueno, corre't una mica, saps?
Sí, potser és una mica falta de respecte, no?
Per
sí.
mi ho és... Home, igual que en el Sobe Fest, que també hi havia el dress code Galaxy Cowboy, i també la gent va anar com li va donar la gana.
Sí, és veritat.
Joder, si tu com a organitzadora t'ho curres...
Què més?
Pues,
ai, perquè aquesta persona de la Violeta, ja sé qui és ara, és que les he de buscar totes avui.
La Violeta.
Sí, la Violeta, que també està embarassada. La
nostra
bella amiga,
de la Gia.
Sí.
Que avui la Violeta ens ha dit, us en recordeu, que teniu a casa València, que l'havia de llogar.
I tant.
Avui he dit que no la lloga.
Ara ja no.
Jo tinc la teoria que ningú li ha llogat. Per això ha decidit que no la lloga.
Podria ser, perquè el preu és alt, eh?
Sí. Jo vaig llegir, o sigui, a la immobiliària no ho deien, perquè el típic de...
Clar.
Però 6.000 euros.
Escolteu, que va portar dos looks, eh? Estic veient.
Qui?
La Violeta Magrinyan.
No.
Ah, no, que és una altra, aquesta. Perdoneu.
La Violeta anava un vestit blanc i negre, sí, del Massimo Dutti, aquest. Que és preciós, aquest vestit, sí, eh? I ella estava superguapa, però no és el dress code.
Aquesta Violeta va sortir de Gran Hermano.
Hombres, mujeres y viceversa.
Sí, i després va fer parada Supervivientes, que és on va conèixer el seu nòvio, en Fabio... No...
Fabio
a seques.
Cantant.
Correcte, que cada vegada fa més coses, no, en Fabio?
Sí, a poc a poc. Sí. Jo crec que és un currat, també, pobre noi. Sí. Saps allò, pic i pala, que es diu?
Mm-hmm.
Pic i pala i, bueno, va fent. A veure, no guanyarà un Grammy, però està allà.
No. I el padrí d'aquesta parella, Marc, és Omar Montes.
Home.
També cantant, no?
Bueno.
Nominat a un Grammy.
Sí, exacte. Sí. Poca broma, que l'altre dia
feia
uns vídeos a YouTube que hi han anat Adele i tants altres.
Ah, sí, això ho vam parlar, que l'últim cop.
L'Skinny Death, sí. no sé com es diu...
Lo de la taula, no?
Lo de la taula, sí. I l'estanteria aquella i aquell prestatge ple de llibres i discos.
Sí.
Vull dir que l'Omar Montes, poca broma.
Sí, sí.
Per cert, que parlàvem, i ara sí, per acabar, de Violeta i Fabio, i acabo de llegir que en Fabio i la seva filla petita, l'única que tenen de moment, la Gala...
Van tenir un accident de cotxe.
Sí. Petitet, perquè la Violeta també...
Ho explica tot. Ho
a banda de que ho explica tot, sembla que tot sigui un problema. És a dir, que se't trenqui una miqueta d'ungla...
Bueno, clar, primeríssim món... Problemes del primeríssim món, no? I que ha d'explicar alguna cosa, perquè al final has de donar contingut. I costa molt donar contingut.
És un drama, la seva vida.
És un drama.
Tot és
no
un drama.
No té cap problema.
Ja, no té cap problema, cap. Però tot ho exagera. Però per això
no
et dic, perquè
el talent
vol ser contingut, i aquesta gent, si cada dia han de fer un vídeo per TikTok, per les seves xarxes, arriba un moment que o magnifiques les coses o no tens contingut.
Jo no sabria què explicar.
No, clar, és que és això. Jo avui explicaré que vinc aquí, però ho publicaré, vés a saber quan. Clar, sí. Sigueu-me el meu TikTok, sisplau, gràcies.
Jo ho faig.
Ah, jo no,
jo segueixo els dos.
Ah, molt bé, jo. Sí, Júlia, sí. Tu no et segueixo, crec.
Home.
A veure, com et dius? Doncs
pues, Júlia Elias.
Estem ja fora, no?
Encara els micròfons estan oberts, però mentre us feu follow, oblides algun
no,
tema
no,
més?
No, no, no.
Ai,
que se'ns obre el telèfon.
Obre el
no sé si ho heu comentat, però jo comentaria el podcast de David Valldeperes contra Paz Padilla.
Contra Paz Padilla?
No som amics?
No, no, és que... És, si voleu, ho faig en un minut.
Han fet un debat a cara. No,
no, no. David Valldeperes i Paz Padilla eren amics. De
sí,
fet,
molt amics.
L'única persona que tenia d'amistat Paz Padilla al programa era David Valldeperes. Doncs pues va sortir un...
En Partit Peres.
En Partit Peres.
A veure, Núria.
No, el podcast amb Marve, de
sí, aquell
Querido
que
és... Hate.
Sí, Querido Hate.
I ha dit que, bueno, pues que en Paz Padilla s'ha donat compte que era una amistat per interès, que s'ha donat compte que ella només el volia per tenir algú a direcció i que s'ha sentit estafat i que ja no es parlen, que han acabat malament i que no vol saber absolutament res d'ella.
Déu-n'hi-do, eh? Mira que...
Bueno, i em pensava que també parlaries de la portada de lectures amb la Cristina, la infanta Cristina.
Ah, amb una boda.
No, ha fet com una espècie... Sí, amb una boda. Però, bueno, allò està programadíssim. Que s'ha tret la piga.
Ah, sí?
S'ha tret la piga.
Sobre la boca, sí, està, i li pone... Esplèndida. És que l'altre ho veig sentir.
I que Irene Urdangarín, que és la filla que estava a Ginebra,
sí,
ja no vol anar a la uni. Any sabàtic.
Ah,
ja, bueno.
Viu a Zarzuela. Ja. El titular era que se va a vivir a Zarzuela con su abuela i se saca el carrer de conducir en Móstoles.
Quina
és
feinada.
És més fàcil.
Quina feinada.
És l'any de la Irene Urdangarín.
Sí, sí, sí. A veure si se'l treu.
A veure si se'l treu a la primera.
A la primera.
Les generacions borbones ens donaran molta xitxa.
En parlarem la setmana vinent.
Vale, estupendo.
Ara nosaltres donarem pas a publicitat de seguida al final del programa d'aquest divendres. Júlia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Marc Andreu.
Jo la setmana que ve no hi seré.
Oh, quina llàstima.
Però procureu escoltar igualment Radio Estel.
Grava TikToks?
Sí.
Així et podem anar seguint.
Vaig, això, seguiu-me.
Quedem així, eh?
Marc Locoix, em dic.
Lo coix?
Però ja
perquè
està.
Anaves coix.
Però ara
clar.
Ja em treure-lo del coix.
Ah, clar.
No, li he dit Marc Andreu, em podeu buscar
perfecte,
per Marc Andreu.
Perfecte, perfecte. Moltíssimes gràcies als dos. Anem a publicitat i de seguida tornem amb el final d'aquesta caravana.
Adéu.
Adéu.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 48 minuts que passen de la una del migdia, a punt d'acabar això...
És que no marxa, la gent de l'estudi.
No.
No surt.
No, no, Marc Andreu, home, que és un pesat. Marxa ja, home! Ja el tenim.
Enganxa, això enganxa, el micro enganxa.
Ai, Déu meu.
Hi ha que desintoxicar-se del micro.
Exacte. Què?
Què? És moment.
Sí?
És el moment... És
el momento.
...de fer el sorteig Cap Bravo.
Ai. Bravo, Cap Bravo.
Bravo. Bravo. Aquests micròfons amb la veia aquest que li tirem...
Sí.
Després venen els de fabricació pròpia.
Bueno.
Cap Bravo.
Tindran
tindran substància.
Color a panetone.
Tindran substància.
Sí.
Tindran substància. Escolta, la Cistella Cabravo avui fem una pregunta doncs particular.
Precisament.
Qui va ser l'aliment que va provar ahir per primera vegada en directe Santi Jiménez, justament en fabricació pròpia? Ara. La resposta és donut de xocolata.
Sí, senyor.
Un donut de xocolata que li va agradar molt. Sembla ser que no estava en les millors condicions. No sé per què. Bueno, en fi. Total, aquesta era la resposta. Es pot veure també a les nostres xarxes socials. I ja tenim respostes. Tenim respostes de tota la setmana.
Sí.
Gent que opta, que ha volgut participar, jugar amb nosaltres per emportar-se aquesta magnífica cistella Cabravo, cistella de tardor. O sigui, la cistella la tenim. Falta la tardor. Però bueno, de moment la cistella la tenim. Recordem, xocolata negra d'ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellanes, arròs bomba, melmela de maduixa, oli.
Amb aquest arròs tu passes?
Bomba. És l'arròs favorit, sempre ho diem, de King
Africa.
De King Africa, sí. És l'arròs bomba. Llavors...
És que estaria tot el programa 6 hores fent Bravo, Cabravo.
Exacte. I mira, i la veu la tindries millor.
Mira,
com és
també és veritat.
Susurrat,
també és veritat. Vale.
Joan Trias, tinc aquí els noms de les persones que han participat. Per tant,
mira, José Matosas... S'ha mil paperets.
José, bueno, clar, perquè hi ha molta gent que vol optar. No és la gent no és tonta. José Matosas, tenim un redoble ahí per donar una mica d'ambient a l'assumpte. Vamos.
Sí.
Guanyadora, en aquest cas, de la cistella Cabravo, Meritxell Campos de la Vila de Gràcia.
Bravo! La cistella que no se'n pot anar cap a millor barri.
Meritxell Campos, si ens estàs escoltant, enhorabona per aquesta magnífica cistella Cabravo, que és per tu.
Ja ho tenim.
Ja és de la teva propietat, pots passar per la ràdio quan vulguis a recollir-la. I si no, trucarem, que tenim el teu telèfon, et tenim controlada.
Correcte.
Tenim la geolocalització, sabem on estàs, a la Vila de Gràcia. Anirem a per tu, sense la cistella, perquè
Correcte.
Això ho has d'agafar tu.
Correcte.
Per tant, guanyadora, encantats de repartir il·lusió, amb il·lusió.
Amb il·lusió.
Amb il·lusió.
Sempre.
De la cistella Cabra.
Què, escolta'm?
Doncs, fet això...
Sí?
Què ens queda ara? Ah, sí.
L'Estel Migdiada, no?
L'Estel Migdiada... Però espera, on tinc el paper? Ara, aquí, ui, Déu-n'hi-do. Quin
és que tant paperet, amb noms...
Tant paperet aquí...
Escolta'm.
Terrible. Doncs bé, d'aquí una estona vindrà Toscano, no l'hem tingut aquest matí, però tindreu la vostra dosi de Toscano.
Ara. Dosi de Toscano, eh?
Dosi de Toscano per vena.
Sembla que menges un Toblerone, dosi de Toscano.
Dosi de Toscano per vena a les dues en punt.
Sí.
Bon dia són les dues, o bona tarda són les dues, no sé què diu. I no ho sé exactament quina és la variant que utilitza Toscano.
Va!
I us donarà informació rigorosa, però ara fem una repassada alternativa.
Som-hi.
Amb l'Estel Migdiada.
I us comencem explicant que la GEC multa amb 2.200 euros Aragonès i Sánchez per trencar la neutralitat, diuen, en període electoral.
Amb dos presidents varen estar detinguts per membres de la Guàrdia Civil que els van donar l'alto. Els van fer abaixar la finestra del cotxe i els hi van dir ¿sabe por qué le he parado? ¿No se había dado cuenta que circulaba por una zona neutral? Ja, claro. Documentación.
I compta amb aquesta, Volodymyr Zelensky avisa que està en joc la unitat d'Europa.
El president d'Ucraïna ha assistit presencialment a la cimera de la Comunitat Política Europea que es fa a la ciutat andalusa de Granada, des d'on també ha dit que el que l'ha convocat per venir des d'aquí fins Granada és un cachondo mental.
I la delinqüència creix a l'Hospitalet i Barcelona respecte al 2022, però s'estanca a la regió metropolitana.
Hem de millorar, no és el resultat que desitgem, han declarat líders de la regió metropolitana.
I fa unes hores hem conegut el guanyador del Premi Nobel de la Pau.
El premi finalment ha estat per Narges Mohammadi i la seva lluita pels drets de les dones a l'Iran. Però Radio Estel ha pogut saber que el jurat ha estat dubtant fins al darrer moment entre ella, un home que se sent... que sent un sincer apreci pels seus cunyats, una noia a la qual unes nenes han anomenat de vostè amb 28 anys i no els hi ha fotut una plantofada, i Vinícius.
I en plana internacional, Macron anuncia una etapa de descentralització a França.
El president de França, Emmanuel Macron, ha aprofitat aquest dimecres la celebració dels 65 anys de la Constitució del país per proposar diversos canvis per reformar-la, entre ells que França guanyi un de cada tres mundials, que la mantega sigui obligatòria en cada casa d'Europa i declarar París com a capital de l'univers. Me parece todo razonable, ha dit Macron.
Molt bé, aquest accent. I atenció a aquesta notícia, un home momificat i exposat durant 128 anys a Pensilvània rebrà finalment sepultura.
No, si ja sabíamos que estaba allí, han declarat membres de la funerària. Pero es que te vas liando, piensas, ahora voy a darle sepultura, que si lo haces tú o yo, y unos por otros, la casa 128 años sin barrer.
Membres de la funerària és un braç... una cama. No, per preguntar.
La boca. Les declaracions no l'ha fet una boca.
Clar. Els borinots, abejorros en català correcte, han inventat una hàbil maniobra aèria contra l'atac mortal de la vespa asiàtica.
Tot plegat ho han explicat representants dels abejorros a la cimera de la comunitat política europea Abejorril, que s'està portant a terme en un jardí públic de Granada, en paral·lel a la humana. Us semblarà que la notícia no té cap importància, però ja us dic jo que els abejorros estan bojos amb el tema.
En plana cultural us destaquem que ara les tres pel·lícules del Festival de Sitges no...
que no et pots perdre.
Ara, quines tres pel·lícules del Festival de Sitges no et pots perdre?
Doncs la primera és Pesadilla en el Moncloa, d'Àlex de la Iglesia, on dos polèmics enemics... s'acostin... Àlex de l'Església, és en català correcte. On dos polítics enemics viuen una estranya i aterridora nit a la Moncloa i són posseïts pels polítics del passat.
Sí.
El joc del calaumar d'Àlex de la Iglesia, en una Barcelona distòpica, diversos possibles alcaldes s'enfronten a un joc aparentment innocent, però que pot desembocar en moments perillosos i inquietants, com gravar un vídeo electoral en una botiga musulmana o dir que us bombin a tots en públic. I la darrera que no us podeu perdre és El Rubialdor, d'Àlex de l'Església. A la Federació Espanyola de Futbol queda al descobert d'un antic i sobrenatural secret que esquitxa els seus heroics presidents, el qual han de lluitar per sortir de mundos paralelos.
I en plana sociomedico-cultural...
Sociomedico-cultural.
Mare de Déu, un estudi demostra que la música aconsegueix... Jo és que estic ja
relaxat. Les últimes.
Sí. Un estudi demostra que la música aconsegueix sincronitzar literalment els cors.
La coneguda cantant Shakira ja ha sortit al pas de l'estudi i ha declarat que no només no hi està d'acord en l'estudi, sinó que espera que la seva música tingui l'efecte contrari, que pari cors, concretament els de Piqué i el seu ex-sogre.
No solo no estoy de acuerdo.
No, seria una mica això.
No estoy de acuerdo.
Ara. Fins aquí... Ai, que lobos que som. Fins aquí la informació general. Anem a De Postres.
De Postres i Mudanzas.
Ara em tocarà fer...
Avui hem
tingut veu de...
De què?
Pol Corredoira, esports.
Oh.
I jo, que sempre intento posar veu d'esports...
No ho intentis. No estàs a l'alçada.
No, ho sé.
Ningú està a l'alçada.
Ho sé, és molt alt.
Ningú.
És molt alt.
Déu-n'hi-do.
Va, som-hi amb de postres.
Va.
El seleccionador nacional, Lluís de la Fuente, ha donat fa uns minuts la llista amb els convocats pels següents partits de la selecció.
Com a novetat, el seleccionador ha convocat Alfonso Pérez, Bertín Osborne i Woody Allen. Alfonso está muy jugón. ¿Cómo? Bertín conserva su buen olfato como rematador y Woody aporta esa frescura de la juventud, sino él, su entorno cercano, ha dit un satisfet de la Fuente.
I Jaume Roures diu que les obres al Camp Nou... M'ha sortit ara una mica canut, eh?
Home, bueno...
I Jaume Roures diu ara que les obres del Camp Nou no estaran a punt fins al 2024.
Segons el fundador de MediaPro, les obres s'allargaran perquè sempre passa, perquè quan arribi sobretot el fontaner dirà allò de... Però esto quién se lo ha hecho, porque vaya chapuza, eh? I pam, això com a mínim són 3 anys més.
T'has fixat que les veus d'esport sempre has de remarcar el menys important.
Sí, és aleatori, pràcticament.
I això m'arrauràs, diu que les obres del Camp Nou no estaran a punt fins al 2024. Per què 24? No ho sabem.
No
un misteri.
Sabem,
demà
no
ens ho explicarà, Pol Corredoira, en aquest programa.
Sí, perquè segur que hi ha un misteri que corre
per
el món dels locutors esportius.
N'estic seguríssim. Escolta, minut i mig, i ja arribem a les dues del migdia. De seguida escoltem Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
La dosi.
Amb l'Estel Migdia, informació veraç i rigorosa. Nosaltres que hi tornem la setmana vinent i tornem... mira, dilluns, per exemple...
Qui ve?
No t'ho perdis,
qui ve,
eh?
Qui ve?
Carmen Mola. Te'n recordes que sí, sota aquest pseudònim d'una dona hi ha dos autors?
Home, no, hi ha tres autors.
Tres
en uno.
Doncs mira, han tret un nou llibre,
no,
que
es
diu L'Infern.
L'Infern,
sí, L'Infern, editat per Columna, i ens vindran a explicar aquest llibre. Però és que, a més, dimecres ens visita també l'actor Pau Vinyals, actor, director i dramaturg, i Rita Molina, directora de l'obra Papers de la Guerra, que s'estrena el dia 10 d'octubre a la Biblioteca Nacional, i allà podrem veure-la. Molta més gent passarà per aquí, eh?
Home,
no t'ho perdis, això.
6 hores.
Dilluns, per cert, que tindrem Carmen Mola, però també en aquest estudi, Nacho Martín Blanco, eh?
Ai, i quin dia ve?
Dilluns.
Ah, el dilluns.
Dilluns. En fi, tot això serà la setmana vinent a la caravana de Ràdio Estel. Mira, també m'avisen, veus? És que ho hem dit desordenat avui, perquè som així. Dimecres?
Sí.
Si avui teníem Xavier Trias...
Aquí.
Dimecres?
Collboni?
Ernest Maragall. Jaume Collboni ja vindrà.
Molt bé.
Algun altre dia.
Fantàstic.
Quan vulgui. Això, arriba al punt de les 2. Bon cap de setmana a tothom i tornem dilluns a partir de les 8. Adéu-siau. Oh,